El cafè de la ràdio. Cada dia de 8 a 2 quarts d'11 a Ràdio Sabadell.
L'Hospital de Sabadell va diagnosticar entre 500 i 600 casos d'Alzheimer l'any passat, una xifra que va en augment i que cada vegada afecta persones més joves. Avui és el Dia Mundial de l'Alzheimer i en parlarem amb la neuròloga de l'Hospital de Sabadell, la doctora Carme Prat, i la neuropsicòloga i coordinadora de l'Avant, Noemí Calzado. Comencem, però, parlant amb la doctora Prat, del Parc Taulí. Bon dia, doctora.
Hola, bon dia. Bon dia a tots.
Parlàvem que l'any passat la incidència a l'Hospital de Sabadell era entre 500 i 600 casos d'Alzheimer. Quina és la incidència aquest any? És major o inferior?
No, és clarament major. És a dir, la malaltia d'Alzheimer va a l'alça i la seva incidència augmenta de forma molt important cada any que passa. O sigui que aquest any passat, si no recordo malament, xifres exactes no són... Hem visitat un promig de 1.200 pacients derivats de la consulta i d'aquests, doncs, potser dos terços tenien deteriorament cognitiu, o sigui, degut a l'Alzheimer, sí. Mm-hmm.
I per què s'explica aquesta tendència a l'alça?
Doncs bé, perquè la població envelleix. El primer factor de risc de patir la malaltia d'Alzheimer és l'edat.
I com que la població cada cop és més gran, hi ha més casos.
Exacte. Hi ha els casos nous, és a dir, els incidents, els que diagnostiquem cada any, més els prevalents, és a dir, els que ja portàvem diagnosticats anys enrere. Amb la qual cosa, doncs, això realment va a l'alça, però de forma molt important, sobretot per aquest motiu, però també doncs, aquí tenen una gran influència tots els factors de risc cardiovasculars, que també doncs, tenen una incidència molt important a la nostra població.
En paral·lel a aquestes malalties neurodegeneratives, com l'Alzheimer, entenc.
Exacte, sí, són una causa bastant directa de la malaltia, també.
Ah, són causa de l'Alzheimer, eh? O sigui, deriven en Alzheimer.
No totes deriven en Alzheimer. Diguéssim que, explicat perquè s'entengui, és a dir, els factors de risc cardiovasculars augmenten la probabilitat de patir una malaltia d'Alzheimer, i això sí que està demostrat. Mm. Factors de risc com la hipertensió, la diabetes mellitus, la dislipèmia, doncs factors de risc com el tabaquisme, etc.
I tot això fa, també amb el tema de l'envelliment de la població, que hi hagi més incidència any rere any, com ens van alertant, no?
Exactament, sí senyor. Sí.
Una altra cosa que també alerteu als doctors és que també afecta persones cada cop més joves. No sé si aquesta tendència que l'any passat posaven sobre la taula repeteix també aquest any. Tenen aquesta sensació que cada cop hi ha gent més jove que pateix aquesta malaltia?
Doncs sí. Cada vegada diagnostiquem més precoçment. També aquí juguen diversos factors. Doncs un és que les eines diagnòstiques han millorat. Per tant, sabem diagnosticar de forma més precoç la malaltia i jo diria que la segona, o paral·lelament amb aquesta, és que les persones consulten més. És a dir, això va en relació amb molts factors, Vull dir, per exemple, doncs el factor cultural, etc. Però sí que consulten més i es diagnostiquen més precoçment. Llavors, també és veritat que estudis poblacionals ens permeten junt amb les noves tecnologies diagnosticar Alzheimer hereditaris, per exemple. Aquests són més freqüents en persones joves. És a dir, és un conjunt de factors que faciliten que el diagnòstic sigui més precoç i n'hi hagi més.
Mm. La mitjana d'edat me la sabria dir?
La mitjana d'edat en el que es diagnostiquen més demències de tot tipus és entre la setena i vuitena dècada de la vida, o sigui, o jo diria que inclús més la vuitena que la... És a dir, és exponencial amb l'edat, però el gruix de pacients oscil·la entre els 70 i 85, 90 anys ara ja.
Ara que parlava d'aquesta atenció precoç, com n'és d'important de detectar un Alzheimer com més aviat millor?
Mira, aquí potser hi ha controvèrsia. En aquesta resposta hi haurà controvèrsia perquè Està clar que, diguéssim, en medicina la prevenció, la prevenció de malalties, la prevenció primària, doncs és molt important. En el cas de l'Alzheimer, ho serà, crec, més d'aquí un temps, perquè avui per avui, doncs, com bé sabeu, és una malaltia degenerativa, no? Això vol dir que els tractaments són simptomàtics i no modifiquen, no, el curs de la malaltia. Doncs, per tant, de moment encara no podem oferir un tractament, doncs, modificador de la malaltia, encara que aquesta sigui diagnosticada en fases precoces. D'aquí un poc temps, potser sí que hi haurà fàrmacs modificadors i llavors serà molt, molt, molt més important que els pacients arribin tan aviat com sigui possible a les nostres consultes.
Era l'última pregunta, però ja que m'ho posa bé, li volia preguntar sobre això, si hi hauria alguna novetat rellevant en els pròxims anys pel que fa al tractament. De moment no hi ha fàrmac, serà possible tenir-ne un?
Mira, es va aprovar un fàrmac modificador, es va aprovar fa poc, o sigui, aquest any, però de moment no ha sortit al mercat, no ha pogut sortir al mercat, es va retirar, s'ha aturat la seva comercialització, però està previst que en breu pugui sortir aquest o algun més de la mateixa categoria. Per tant, doncs és esperançador, sí. Els pacients amb demència en fases molt, molt precoces.
I què farien? Frenarien la degradació d'aquesta persona? Aturarien el procés?
En principi, doncs, diguéssim que les dades dels assajos clínics demostren que poden frenar la malaltia, sí.
Pel que fa als símptomes, quins són els símptomes de la malaltia i en què es diferencien, potser, del fet d'estar despistat per l'edat o d'estar desorientat?
Clar. Mira, doncs, hi ha una frase que ho definiria així a grosso modo, no és ben bé així, però doncs qualsevol, diguéssim, afectació o alteració de la memòria, doncs que influeixi en les activitats de la vida diària. Què vol dir això? Qualsevol persona que presenta, doncs, algun dèficit de memòria o d'atenció, però pot ser una vida normal, en principi no s'ha de pensar que tingui Alzheimer, que tingui una malaltia d'Alzheimer. Però sí, quan aquests dèficits comencen a repercutir, doncs, en les activitats que aquesta persona realitza el dia a dia.
I en qualsevol cas, si hi ha algun dubte, es va al taulí i es fa un diagnòstic, no?
Doncs sí. Cal, doncs, fer esment que el primer pas, el primer esglaó de la cadena és l'atenció primària. És important que les persones consultin els seus metges d'atenció primària.
Doncs anar al CAP, en lloc del taulí, a fer aquesta consulta. Dies com avui també serveixen per donar a conèixer la malaltia, per sensibilitzar. Per exemple, s'ha vist que 2/3 de la població pensen que aquesta demència és una part normal del procés d'envelliment i no és així, és una malaltia i això s'ha de posar sobre la taula i suposo que tots n'hem de ser més conscients, no?
Sí, home, i tant. O sigui, és una malaltia però és tan prevalent que ens fa pensar que podria ser normal envellir i deteriorar-se. O sigui, les persones, conforme ens fem grans, doncs perdem capacitat memorística, Perdem un tipus de memòria que no és la que perd el pacient amb malaltia d'Alzheimer. I això, doncs, només ho pot detectar un especialista.
I per acabar, fundacions, per exemple, com la Pasqual Maragall, per citar potser la més mediàtica o la més coneguda, sí. Què aporten en la lluita contra aquesta malaltia?
Home, doncs aporten molt, no? Primer que sigui visible, que sigui més visible la malaltia, aporten coneixement i doncs la seva implicació en tots aquests assajos clínics que es realitzen, Doncs és important que cada vegada hi hagi més, diguéssim, persones, perquè es necessita molt personal dedicat a la recerca en aquest tipus de malalties.
i a veure si ben aviat ens pot donar ja aquestes bones notícies que
tant de bo, que avui... tant de bo que l'any que ve ho pugui ja dir.
El titular ja sigui aquest, no? Que s'ha trobat
doncs
un...
Sí, tant de bo, eh? Jo penso que sí, espero.
Doncs nosaltres també ho esperem. Moltes gràcies, doctora Carme Prat, neuròloga de l'Hospital de Sabadell, per aquesta entrevista. Que passi un bon dia.
Gràcies a vosaltres, eh? Bon dia a tothom. Adéu-siau.
I ara anem cap a l'Avant, l'entitat que ofereix suport terapèutic, associatiu i de lleure per a persones afectades per malalties neurològiques. Parlem amb la neuropsicòloga i coordinadora de l'Avant, la Noemí Calzado. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Vosaltres també heu notat aquest augment de casos d'Alzheimer als últims anys?
Doncs la veritat és que sí, que no? Mirant una miqueta les memòries de la nostra entitat, el que veiem és que un 30% de les persones que tenem aquí a l'entitat estan diagnosticades d'una demència i, evidentment, la demència que és més típica, no? Que hi ha més persones afectades, seria demència tipus Alzheimer.
Mm. La majoria, m'imagino, que són persones grans.
Bueno, la veritat és que darrerament sí que és veritat que la nostra població, no, persones que tenem, és persones a partir de 65 anys, però en els últims anys sí que estem veient, no, que aquest diagnòstic més precoç fa que també arribin a l'entitat persones, doncs, això, amb edats inferiors a aquesta franja d'edat.
Edats inferiors a quina franja?
Doncs estaríem parlant de persones que entre 50 i 60 anys, no, que estan diagnosticades d'Alzheimer.
Abordem, si li sembla, aquest dia a dia de les persones que pateixen aquesta malaltia. Quines són les afectacions diàries amb què es troben?
Val. Les afectacions diàries, clar, també depèn una miqueta això que parlàvem, no? De l'edat d'inici, no? I d'aquestes característiques, no? Però el dia a dia que una persona amb problemes cognitius es troba és, doncs, això, que perden sovint les coses, que no recorden cites, que estan més repetitius, que tenen dificultats, doncs, a l'hora de planificar coses del dia a dia, no? Planificar, doncs, jo què sé, per exemple, una llista de compra, planificar un menjar, planificar una sortida, desorientar-se a vegades, doncs, fins i tot pel carrer, no? En llocs que són potser coneguts, dificultats amb el maneig de diners, clar, depenent una miqueta del grau del deteriorament, doncs hi haurà unes afectacions que impactaran més clarament en el dia a dia o no.
Aquestes afectacions que em comentava són en una fase inicial de la malaltia?
Clar, inicialment les persones solen presentar sobretot oblits, no? Oblits, doncs, de, com això que dèiem, no? Oblidar cites, oblidar alguna informació, oblidar alguna conversa, que són de vegades oblits que molts de nosaltres associem amb situacions d'estrès o amb què no hem estat prou atents, no? Això serien com els símptomes inicials. També moltes vegades es produeixen problemes a nivell de llenguatge, no? El que presenten és les persones una certa anòmia, una certa dificultat per poder abocar o per poder denominar paraules, no? De vegades, doncs, això, la sensació de tenir una paraula de punta de llengua o saber què vols dir però que no et surt aquella paraula, també són símptomes, moltes vegades inicials, de que hi ha quelcom, no? que s'està produint en el nostre cervell que no és normal.
I des d'aquest moment inicial, cap on deriva la malaltia? Fins on arriba?
Clar, la malaltia evoluciona d'una forma molt progressiva, no? I mica en mica la persona que va perdent va sent facultats, doncs, més a nivell d'autonomia personal, no? Inicialment són aquests problemes més, doncs, més cognitius, com parlàvem, però mica en mica la persona va perdent, doncs, la seva capacitat, doncs, de potser escollir la roba adequada al dia que estem, dificultats, doncs, per fer, no, per la higiene personal, dificultats, doncs, per prendre la medicació perquè no recorden que han de prendre un tractament. És a dir, progressivament es va marmant, no, la qualitat de vida i la funció de la persona.
Quins tractaments o quin acompanyament es fa des de la vostra entitat a aquestes persones?
Clar, jo crec que això és molt important, això que em preguntes, no? Aquest acompanyament. Aquí a l'entitat arriben moltes persones que estan ja diagnosticades i d'altres que de vegades noten símptomes i encara no han fet una consulta amb atenció primària o amb l'especialista, amb el neuròleg, no? Nosaltres des de l'entitat el que fem sobretot és una primera visita d'acollida on intentem detectar, doncs, les necessitats de la persona i de la família, i el que recomanem en funció una miqueta del perfil de la persona és un tipus d'estimulació de rehabilitació. No? En els casos que hi ha menor afectació, normalment recomanem una rehabilitació més a nivell individual per tal de poder fer un acompanyament més personalitzat a la persona, no? On el que també treballem és l'impacte que la malaltia genera en el seu dia a dia, fem exercicis cognitius per tal de reforçar doncs, totes les àrees que estan més, més deficitàries, però també preservar les que estan més conservades. En d'altres casos el que oferim són grups d'estimulació cognitiva. Normalment en els grups el que aportem són això, venen dos cops a la setmana o tres, i fem això, tallers cognitius amb especialistes, amb neuropsicòlegs, logopedes, integradors, per tal de poder activar doncs, tot el que és les funcions cognitives superiors. I després, per altra banda, també fem acompanyament a famílies. Penso que aquesta part també és molt important perquè la malaltia d'Alzheimer, un deteriorament cognitiu, impacta evidentment amb la persona que la pateix, però també amb la família que està al seu voltant, no? I que canvia radicalment també el seu dia a dia. Per tant, en aquest sentit, el que fem és acompanyament, suport psicològic, ja sigui individual, o grups d'ajuda terapeuta, grups d'ajuda terapèutica, perdona.
Ara hi entrarem amb l'apartat de les famílies, però aquest acompanyament que feu vosaltres, a l'espera que hi hagi un fàrmac, que segons la doctora Prat podria arribar aviat, mentrestant aquest acompanyament ajuda a retardar aquests símptomes més greus que vostè citava abans?
Bueno, evidentment que tota activitat que faci la persona per intentar mantenir aquestes funcions cognitives al màxim de preservades possibles és una ajuda, no? De fet, és molt important, tal com dèieu, els tractaments farmacològics, no? La detecció precoç, però també el tractament no farmacològic, que el que intenta és preservar al màxim de temps possible la qualitat de vida de la persona. Llavors, tota, no? Aquesta activitat intel·lectual és bàsica per poder preservar funcions, evidentment.
Per garantir també el seu benestar, com deia, el paper de la família és molt important. Normalment, les cures, pel tema aquest de l'edat, recauen en fills o filles?
Sí, depèn, Sí que és veritat que normalment les cures recauen amb la parella. Sí, amb la parella, perquè, com dèiem, no, són persones doncs, això entre 50 i 60 anys, no, i bàsicament les cures recauen a la parella. Sí que és vital que quan són casos de persones doncs, més grans, a partir de 70 o 80 anys, els fills s'impliquen molt més. I sobretot en aquest cas, el que observem és que el sexe femení és qui, d'alguna manera, assumeix més la cura i les atencions de les persones amb aquest tipus de dependència.
I vosaltres també oferiu suport als familiars?
Sí, nosaltres també oferim suport als familiars. Fem el que són els grups d'ajuda terapèutica, juntament amb l'Ajuntament de Sabadell, que són uns grups que estan, bueno, fem unes 14 sessions de formació on intervé el psicòleg, el neuropsicòleg, el treballador social i l'infermera, i en aquests cursos el que fem és aportar tota la informació necessària perquè les famílies estiguin ben assessorades i ben informades per tal de que puguin gestionar millor el dia a dia i en aquestes cures.
I com viuen ells?
Per altra banda, també fem grups de suport, grups d'ajuda mútua, que ens reunim amb les famílies un cop cada 15 dies i fem un acompanyament en aquest sentit més proper, més a dia a dia, no? De les dificultats que es van trobant, intentem doncs, ensenyar estratègies de cuidar el cuidador, estratègies doncs, de control d'estrès, no? Hi ha moltes dinàmiques que ens permeten doncs, això, que aquest acompanyament sigui continu i que les famílies no se sentin soles.
Clar, és que ha de ser bastant dur veure tot aquest procés neurodegeneratiu a una persona que t'estimes.
Evidentment, és un impacte brutal. No? Veure com aquesta persona, com molt bé veies tu que t'estimes, no? Com aquest teu company de vida, com el teu pare, no? Com el teu familiar, mica en mica va perdent funcions i tu l'única cosa que pots fer, que no és l'única cosa, perquè és molt important, és acompanyar-lo en aquest procés, no? És no deixar-li, doncs, de donar-li la mà en tot aquest procés neurodegeneratiu.
Crec que ho publicava avui a El Periódico, que es calcula que el cost pels familiars és de 31.000 euros l'any. Creieu que és una xifra correcta, aquesta? És més o menys això el que costa cuidar una persona amb Alzheimer?
I tant, que és un cos que és molt, molt encertat. Cuidar una persona amb Alzheimer té moltíssimes implicacions, ja no només pels recursos que s'han d'activar, no? Recursos a nivell doncs, d'atencions domiciliàries, centres de dia, residències, sinó també per l'impacte que genera amb les persones que cuiden, no? Normalment les persones que cuiden estan en una edat, no?, que encara estan actives professionalment, moltes vegades han de fer renúncies, han de reduir horaris, han de deixar de treballar, i a més, doncs això, clar, les atencions, al ser una malaltia neurodegenerativa, fa que, mica en mica, hi hagin més costos afegits. Sí. D'ajudes tècniques, no?, d'adaptacions a domicili, adaptacions en els cotxes, vull dir que hi ha moltes implicacions a darrere aquesta malaltia.
I creieu que falta més recursos per a aquestes famílies, per part de l'administració, per exemple?
Jo personalment crec que sí que falten molts més recursos. Nosaltres pensem, i és una cosa que portem molts anys fent-ho, és que aquests grups d'ajuda terapèutica, aquests grups d'ajuda mútua fan fins i tot, no?, que les famílies que estem ben informades puguin fins i tot utilitzar d'una forma molt més adequada, no?, tot el que són consultes mèdiques. Per tant, si les famílies estiguessin més informades, més acompanyades, segurament que entre tots faríem un millor ús dels serveis i no col·lapsaríem de vegades amb les consultes ambulatòries.
Avui és el Dia Mundial de l'Alzheimer i n'hem parlat amb la neuròloga del Parc Taulí, la doctora Carme Prat, i també amb la neuropsicòloga i coordinadora de l'Avant, Noemi Calzado. Moltes gràcies, Noemi, i molt bon dia.
A vosaltres, molt bon dia.
Fem una pausa per la publicitat per arribar a 9:45. Falten menys de 3 minuts per arribar-hi. I ens posarem en mode tertúlia amb l'Alícia Bosch, la presidenta del CIESC, també amb el Jordi de Riba, periodista i director de l'ICE Sabadell, i amb el Jordi Graner, filòsof sabadellenc. Ara tornem.